Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Com bé sabeu els habituals seguidors d'aquest programa, en les últimes edicions hem iniciat un petit recorregut per les iniciatives que es duen a terme al territori en matèria d'arquitectura social, d'emergència i de disseny humanitari.
No pretenem ser exhaustius, però sí que hi ha un munt de projectes de molta qualitat i amb una alta implicació ètica i emocional per part dels seus impulsors que creiem que mereixen la nostra atenció. Tal és el cas dels arquitectes del despatx Leve, Eva Serrats i Francesc Pla, que han centrat bona part dels seus esforços dels últims anys en temes tan feixucs com l'allotjament del sense sostre, la sostenibilitat alimentària, la cohesió dels barris o les estratègies que podrien contribuir a fer compatible la vida ciutadana amb els interessos de la indústria turística. Tot plegat, sovint, en col·laboració amb Arrels Fundació, una entitat que es mou precisament en aquests àmbits.
Per exemple, l'any 2016 van consolidar amb Arrels un interessant projecte anomenat Pis Zero, un habitatge temporal de baixa exigència que garantia l'accés a l'habitatge al sense sostre.
També per aquelles mateixes dates treballaven el concepte d'arquitecte de capçalera, que, al igual que el metge de capçalera, esdevé un actor de proximitat i de visió generalista sobre la situació global d'una persona en situacions complicades, estableix una diagnosi de la situació i proposa solucions holístiques.
L'any 2017 assumien el projecte Veïnificació del Moll de la Fusta, o com retornar la vida ciutadana i quotidiana al Moll de la Fusta, impulsant la seva orientació cap a usos esportius, activitats d'oci i trobades veïnals per ciutadans barcelonins de totes les edats i condicions.
També de l'any 2017 és el projecte de museïtzació de les cases barates del Bon Pastor, o la Besosada, que és el nom que es donaven a les crescudes sobtades del riu Besòs i que s'adopta aquí en el context de retornar a la llera del Besòs als usos ciutadans en termes de salut i oci. El llistat és prou llarg. Tenim, per exemple, el Congrés sobre Habitatge Col·lectiu Sostenible Arquitectura de la Coexistència i molts d'altres. Hem pujat fins al cor de la Floresta, a la plaça que hi ha tocada a l'estació dels ferrocarrils, des d'on Eva Serrats i Francesc Pla dissenyen aquests projectes.
Francesc Pla i Eva Serrats, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per l'interès.
A veure, l'interès és directament proporcional a allò que esteu fent, i evidentment, bé, arquitectura d'emergència, estratègies per posar remei a aquests grans problemes que tenim a Barcelona i àrea metropolitana relacionats amb la gentrificació, turistificació, amb alteracions d'espais per als ciutadans, etcètera, etcètera. Ve molt el cas parlar del que s'està fent des d'Arrels, no?
Sí, de fet Arrels és una fundació que fa molts anys que treballa i ara fa poc van celebrar els 30 anys plantejant si era celebrable, perquè si fa 30 anys el motiu va ser donar atenció a la gent que estava al carrer, aquesta atenció continua sent necessària. És a dir, després de 30 anys de feina, l'atenció ha estat molta, però el nombre de persones al carrer fins i tot ha augmentat.
Bé, jo entenc que d'avui per demà és impossible que no quedi als carrers absolutament ningú dormint, no? La qüestió és veure que hi ha uns processos que caminen cap aquí i en els quals, sense anar gaire lluny, vosaltres mateixos hi heu estat involucrats i, com a mínim, serveixen per anar endreçant determinats espais, no?
Sí, de fet, des d'Arrels, diguem-ne, la paraula és l'atenció, diguem-ne, més que la solució, no? Les formes d'atenció són molt diverses i això fa que demani de molts espais molt diferents, no?
Entenc que una de les generalitats de qualsevol projecte d'aquest tipus és que l'usuari se senti integrat, tingui un sentiment de pertinença en el mateix projecte, no? Perquè, és clar, la idea no és tant donar les coses mastegades a l'usuari, sinó que la gent s'hi apropiï de les iniciatives, no?
D'entrada és una feina d'anar repensant una mica alhora amb tots i des de bastant a l'origen, no? Perquè quan tu t'aproximes a la indústria, al mobiliari, als complements del món assistencial, ràpidament se't despleguen sobre la taula mobiliaris inoxidables, mobles indestructibles,
netejables, olorlegia, no?
És a dir, tot és sanitari. Es pressuposa que l'usuari destrueix, maltracta, no sap conservar, etc. No? En realitat, nosaltres volem pensar un lloc que sigui indestructible. És aquesta la idea de retrobar-te amb la idea de la llar. Apareix en un lloc que té més a veure amb un hospital o una presó que amb una casa. És a dir, no és possible que els espais de residències per als més necessitats, no, tinguin caràcter bunkeritzant, no? De lo que es tracta és de tornar a trobar-nos, de parlar de les identitats, de les dignitats, al final.
I del que tenim en comú, perquè en realitat l'únic que no tenim en comú és una condició. Un està al carrer i l'altre no, però en realitat la idea de llar, la idea de confort, la idea de refugi, la tenim igual. Jo crec que l'exercici més important per això, i el primer que vam tenir de contacte amb arrels, que va ser el pis zero, és el que ho il·lustra més bé, no? Perquè nosaltres amb arrels hem fet el pis zero, hem fet la troballa, que és un centre ocupacional, i en aquests moments estem fent una llar, una residència, no? I que es diu la llar, ni més ni menys, no? Però pis zero va ser un exercici que ens va situar ja de bones a primeres en una pregunta molt complexa, no? Com hem de dissenyar un pis de baixa exigència? I nosaltres no sabíem què era un pis de baixa exigència, no? I aleshores ens van explicar, es tracta de que de tots els nostres usuaris hi ha un grup que rebutja tot el que nosaltres els estem oferint com a llar, perquè hi ha unes barreres, que aquestes barreres són tan senzilles al final i tan explicables com no poder-se adaptar a uns horaris, no poder pujar el gos, no poder deixar la beguda o fumar, perquè són hàbits que generen una barrera. Jo no puc accedir a una casa si totes aquestes coses estan prohibides, no?
I que té molt a veure amb la dimensió amb la que l'administració resol, no, o proposa o ofereix serveis, no? És a dir, molts d'ells no accedeixen a les residències perquè hi ha 60 persones com ells.
Ficar-te a la cua dels pobres és molt estigmatitzador i molta gent no hi va, senzillament perquè té orgull, com no? Ha de tenir orgull també, no? La gent que està al carrer.
I aleshores se'ls hi prepara un espai de baixa exigència, on podran venir això amb l'animal, en podran veure, però que és imprescindible de que passi amb un reduït grup de persones. És a dir, que aquella nit passes la nit en un pis. És molt important que sigui un pis, un primer, tercera, on vivim tots, diguéssim, no en un equipament públic, en una parcel·la d'equipaments, en un espai que la ciutat ha decidit que hi ha els equipaments. Tinc una mirada cap a una idea de casa, però també tinc una mirada cap a una idea de carrer, és a dir, que no s'oblidi. No?
En definitiva, és el seu espai domèstic durant moltes vegades 10 anys, i per tant, l'espai habitual, no? El carrer.
Aleshores... El pis zero no té forma de casa, no? Ho és, no? Però no de fet, de vegades ens en mirem i dic, això et sembla més aviat un passatge, un racó d'un parc, és a dir, no? I de fet ja una vegada vam trobar un dibuix del Miquel Fuster que va dibuixant, no?, durant els 15 anys que ha estat al carrer, escenes nocturnes. Hi ha un moment a la part de la Ciutadella que és com un fragment de paisatge, que és com si l'haguessin traslladat en allà. És a dir, té alguna cosa d'espai com col·lectiu, de lloc com a apropiar-te, i alhora hi ha la voluntat de que apareguin uns materials, una llum, un confort, no? Una temperatura, uns silencis, una convivència amb els veïns, un regar una planta on sortir a fora a prendre la fresca, que té a veure amb els hàbits que han de començar a circular de nou d'una altra manera, no? I al pis zero, els primers 2 anys, que hauran passat 60 i pico persones, molta gent que ha passat pel pis zero ja està en un altre recurs compartit, i ja n'hi ha alguns que ja tenen casa pròpia, no? Vull dir que en realitat no deixa de ser un mecanisme d'acompanyament, però posa molt èmfasi en que cal un I+D sobre el món de l'ús social, no? Perquè quan dius I+D, tothom li ve al cap la Volkswagen, per entendre'ns, no? El món més assistencial, més necessitat de tots, ens implica a tots, els que ens toca dissenyar i pensar, els que ens toca construir, els que ens toca comunicar, els que toca, no?, acompanyar, no? És una gran tasca. I el pis zero explica que un problema de gran quantitat de persones en una ciutat mitjana com Barcelona, una de les propostes que es posa sobre la taula que comença a funcionar ho fa a través de solucionar en un petit format, en pluja fina, un pis, 10 persones acompanyades de 2 voluntaris i un educador cada nit. I més no funcionaria i menys no hi hauria la possibilitat de posar-ho en marxa. Hi ha un moment just.
Bé, doncs, al marge de la vostra col·laboració en el projecte Arrels, vosaltres com a despatx d'arquitectura també esteu treballant tots els aspectes relacionats amb la degradació dels barris, la inaccessibilitat progressiva dels barris al ciutadà, els processos que ja tots coneixem de gentrificació, de turistificació. N'heu finalitzat uns quants. Per exemple, el projecte de retornar als veïns al moll de la fusta.
Aquest és un projecte que neix d'un pla de barris. Pla de barris de Ciutat Vella. Si Ciutat Vella ja és un lloc de petites placetes, de petits espais, els veïns de Ciutat Vella han perdut la possibilitat d'estar en els seus carrers, d'estar en les seves places, perquè estan dedicades a altres coses, no? I l'evidència de que just davant de Ciutat Vella hi ha un amplíssim espai que és el Moll de la Fusta, i que aquest espai no s'utilitza pels veïns, no? Llavors el repte era, tractem de veïnificar el Moll de la Fusta, tractem de que els veïns puguin considerar el Moll de la Fusta un espai propi i, per tant, anar-hi sense haver ni de consumir, ni de comprar, ni de cap cosa d'aquesta, sinó que se l'apropiïn, i a partir d'aquí comença l'exercici.
I hem de poder estar, i avui és un lloc ultramineralitzat, no? No hi ha ombres, estàs en perill d'atropellament de tota mena d'artefactes mòbils, és un lloc hostil, molt sorollós. El treball ha estat començar a imaginar que hi tornem i que ens hi quedem fent alguna cosa que no necessàriament sigui passar en bicicleta a tota pastilla, no?
Amb un patinet d'aquests ultrasònics.
Minsky ultrasònic, no? Aleshores, imaginar estar, quedar-te, és pensar en les activitats, en una idea de confort, en quines són les condicions que ha de tenir l'espai públic perquè arrossegui l'atmosfera i la usabilitat dels llocs. Que hi hem dedicat, no?, un parell d'anys, hem treballat amb l'Oriol Clos, arquitecte, que havia estat com arquitecte de l'equip que van construir el Moll de la Fusta, és a dir, que hi ha hagut tot el procés de documentació d'un espai que la ciutat va guanyar.
Ha tornat a perdre, no?, aquest espai, però llavors treballar amb ell ha sigut molt interessant, bàsicament, inicialment, en aquest sentit. Algú que l'ha fet, que coneix el perquè de totes les decisions, que pot resseguir molt bé, no?, i constatar com se n'ha anat perdent tots aquests terrenys, no?, i ha tornat a ser un lloc no vàlid, diguem-ne, per estar-s'hi, doncs ha estat molt interessant. Jo crec que ha estat interessant per tots plegats, no?, en aquest sentit, per les mirades des de diferents angles. I llavors també el tema de que és, des d'un pla de barris, no es plantejava una supertransformació, no es plantejava que el projecte fos un nou Moll de la Fusta, sinó que es tractava dins de l'estructura formal d'un Moll de la Fusta que avui en dia està absolutament trabat d'infraestructures, té la ronda per sota, és d'una complexitat altíssima, és com una canalització clau a dins dels trànsits, a dins de l'escala de tota la ciutat, diguem-ne, no pots operar allà d'una manera qualsevol, has de tenir un amplíssim coneixement de com funciona tot per de sobte fer un diagnòstic, no? Si tenim tot això i tenim tota aquesta esplanada aquí, com és que els veïns no hi van, no? Per què els veïns no hi van? I adonar-te'n que el problema és doble, n'hi ha dos, no? Un és que, no s'hi arriba, al món de la mobilitat, el van tallant longitudinalment fins al punt de que no el pots travessar, i el segon vector és que, i un cop hi arribes, no hi estàs bé, per què? Perquè els trànsits fan soroll, perquè fan pol·lució, perquè tot és mineral, perquè tot és dur. Aleshores, entès de que no s'hi arriba i no s'hi està bé, tot el projecte és un projecte d'anar detectant les petites correccions a dins d'una arquitectura que ja està feta per tractar de que tot això reverteixi i torni a humanitzar-se, no?
Són processos molt llargs, però el que és una realitat és que Barcelona, d'una manera o altra, s'ha de retrobar amb la seva façana marítima, i per aquí entenc, doncs, que ha de passar, doncs, la Rambla del Futur, que en fem de tot el que s'ha fet fins ara amb la Barceloneta, fins a la Via Olímpica, en fi, una façana marítima increïble que està afectada per això, pel que diem, per diversos problemes. Una és la invasió dels turistes, però l'altra és el rebrot, fins i tot, d'una certa violència urbana que semblava que a la Barcelona postolímpica s'havia resolt en certa manera, però en canvi la tornem a tenir aquí a la cantonada, no?
Mm. És a dir, quan no hi ets, l'espai l'ocupa qui millor se li adapta, no? Uh-huh. I aleshores nosaltres, per exemple, en el cas del Moll de la Fusta, una de les coses que no ha tingut gens d'èxit, però que hem proposat amb molta intensitat, amb molt de coneixement i també amb molt de risc, és anar acompanyats en el disseny, la producció de l'espai a veïnificar, amb tres actors del barri que vam detectar després d'un petit estudi com a claus: el director del poliesportiu municipal Colón, que no té res a l'aire lliure, el director de l'escola Bressol Carabassa, que té un pati petri perquè no té ni arbres, i el director del Pati Llimona, Centre Cívic, Centre Cultural Pulmó de les activitats del Gòtic Sud, no? És a dir, amb tres sectors, fer-los corresponsables del disseny, de l'apropiació i de la gestió de l'espai a veïnificar i a recuperar i guanyat.
La veïnificació no es produeix si no hi ha implicació. Clar. Vull dir que a la paraula participació posa-li una mica més, no? Implicació.
L'espai públic no només ha d'haver-hi espais de bancs llocs de joc, pot haver-hi llocs de producció, és a dir, no vol dir que tota l'estona estigui ocupat, sinó que hi ha un moment que està ocupat. Sempre expliquem la plaça Sant Felip Neri perquè se'ns entengués amb aquesta idea, no? Hi ha un moment que la plaça Sant Felip Neri es tanca i és el pati d'una escola. I probablement és dels patis més bonics imaginables, no? Amb font, amb arbres, amb veïns a sobre, no? Que hi ha aquesta idea d'una propagació programada amb uns actors del barri implicats que tenen les claus, no? Omplíem de petits baúls en el projecte. En alguns hi haurien plats, en uns altres hi haurien pilotes per fer pilates, en uns altres hi haurien els patinets o les eines per fer un... És a dir, que l'espai ja estigui preparat perquè usuaris programats estiguin fent, diguéssim, una gestió natural d'alguna de les activitats que necessita estar a l'aire lliure, no? Perquè, clar, si l'ocupéssim i no deixéssim lloc per fer cap altra cosa, no tindria cap sentit. Parlem d'una extensió immensa i parlem de que les personalitats de l'utillatge, no? I de l'atmosfera dels espais vinguin vehiculades per actors necessitats compromesos amb un ús, no? I aleshores aquest és l'espai que jo crec que hem de començar a percebre en els nostres espais públics de les nostres ciutats, no? Actors que el gestionen i que t'ajuden a que estiguin cuidats, a que et proposin activitats que no són la repetició. Un espai d'un banc, un joc de nen, un d'allò pels avis, un d'allò... És com a l'infinit, no? En canvi, si tu apareixes en un lloc que té una personalitat marcada perquè té un usuari marcat, tu el faràs servir com et doni la gana, no? És una cosa que no ha tingut cap èxit, no ha tingut cap mena de ressò.
Hi ha hagut coses formals, a la corda del que deies de la duresa de l'espai, diguem-ne. Per exemple, una de les accions que hem fet és canviar-li la il·luminació. Proposar un canvi de il·luminació. Si tu a un espai l'il·lumines amb un gran màstil de 11 metres, de 15 metres, que genera una llum de pati de presó o d'autopista, el tipus d'activitat que s'hi fa és una. Si tu aquest espai l'il·lumines amb una il·luminació més baixa, més domèstica, també el caire va canviant, no? Aleshores, la intervenció del moll de la fusta és anar detectant totes aquestes petites intervencions que podrien anar canviant el to. Per un costat, suavitzar la manera d'arribar-hi i que, per tant, no sigui tan brusc, no sigui un lloc on pot ser atropellat en qualsevol moment. I, per tant, tot una lluita contra la mobilitat longitudinal importantíssima, però, per un altre costat, un cop hi arribes, que tota la menudalla de mobiliari urbà, d'elements urbans que es van insertant, no?, baixin l'escala i la converteixin en una escala tan petita, tan estreta com la del carrer de Ciutat Vella, no? I per tant, no de repent en el descampat, en un lloc molt ampli, on sembla més un lloc d'infraestructures que un lloc per persones.
Una altra cosa que ens sembla imprescindible que pugui passar en l'espai públic per acompanyar tot això que estem dient és que es pugui anar reconfigurant durant el dia, sí, sí, o durant un període perquè arriba Nadal, és a dir, que els objectes i les disposicions puguin ser intercanviables, com fem en els nostres espais de treball, en els nostres espais de viure, no? Que no es petrifiqui una decisió en l'origen i que aquestes ja ens obligui, diguéssim, a que ens haguem d'adaptar nosaltres. Nosaltres pensem que hi ha alguna cosa que podem fer diferent en el disseny de l'espai públic, és que l'espai públic també s'adapti una mica a nosaltres, no només vagi tot sempre en la mateixa direcció. I això vol dir doncs trencar l'estigmatització de que el mobiliari no es pot bellugar, no? I aquí t'explica que si es poden bellugar les coses vol dir que se les poden endur, que les pots fer malbé, ja hi som, no? És a dir, per prevenir totes aquestes coses que segur que passen, ens n'estem privant d'unes que són d'una categoria molt superior. Quan vas estàvem a París, a Versalles, en aquells extensions on tothom ha d'arrossegar la cadira metàl·lica, té un número, una matrícula, cada una d'elles, per disposar-te en parella, en grup de cinc, a prendre el sol, a mirar un estanc, en un racó darrere uns matorrals, a fer un enfilat, fer una taula rodona... És a dir, que el mobiliari, que les cadires es moguin, lo de Versalles és de posar-se nerviós, d'emoció. Perquè, a més, quan no hi són, quan ja s'ha desocupat una reunió, la disposició parla
del que ha passat allà, no? I per tant, si en altres llocs és possible, bueno, nosaltres per què no hauria de ser possible, no? Però en canvi és francament difícil aconseguir-ho. És francament difícil aconseguir-ho.
Però són coses que no hi ha, no és que hem de seguir sent tossuts, hem de seguir insistint, ho hem d'aconseguir, perquè és indispensable que quan diguem veïnificar, ho carreguem de contingut, aquesta idea.
Bé, per agafar només un detallet de tot el que acabeu de descriure, l'Eva parlava suara de la il·luminació, això ens condueix directament a un altre projecte que heu treballat vosaltres abastament, que és justament la il·luminació del Passeig de Gràcia, no?
Sí.
Aquest és un projecte de fa ara ja uns anys i en aquest cas l'anunciat venia senzillament per una manca d'ordenances. Qui és operador del Passeig de Gràcia, si està allà i vol ser vist, no? Aquesta és la demanda. I per tant hi havia una gran demanda de gent que demanava una regulació per saber com il·luminar-se. I d'aquí ve l'encàrrec, no? De començar a pensar, home, com s'ha d'il·luminar algú en el Passeig de Gràcia. I allí vam descobrir que el Passeig de Gràcia està organitzat per una catalogació, no?, patrimonial, que diu tu ets patrimoni i el del costat no és patrimoni. Quatre cases més enllà, tu ets patrimoni, no?, que bàsicament correspon amb el modernisme, no?, i tu no ets patrimoni. I això genera que uns quants edificis estan il·luminats com una mona de Pasqua, perquè la il·luminació del Passeig de Gràcia original, diguem-ne, com que hi vivia gent, era la il·luminació que sortia de les finestres de les cases per la nit. No hi ha cap necessitat, diguem-ne, és una cosa pròpia, diguem-ne, del turisme, no?, el fet de voler il·luminar els edificis. De repent, els edificis modernistes doncs tenen un bàcul fortíssim al davant que l'il·lumina, que li genera una il·luminació tremenda, i en canvi al costat el deixa negre, no?, negre nit. I això genera...
Pirata.
Sí, una dentadora de pirata, li dèiem, no? Això genera com un alçat del Passeig de Gràcia de cremats i negres, no? I nosaltres una mica la nostra reflexió va ser, això no té cap sentit, perquè en tot cas hauríem de dir que és tot el Passeig de Gràcia, un gran carrer patrimonial, no?, que justament té la peculiaritat d'estar fet per edificis que estan en plena rivalitat entre ells, però... És tot ell el que hem d'il·luminar, no hem d'il·luminar un sí, un no, perquè no fa bé ni a un ni a l'altre. I d'aquí va néixer aquesta manera d'entendre-ho diferent, no? I d'entendre que era el Passeig de Gràcia el que havia de trobar un propi criteri d'il·luminació molt més homogeni, que et permetés percebre no només l'arquitectura modernista, sinó la dels anys 50, els 60, els 70...
En tot cas, projectes que ja teniu tancats, dels quals anirem parlant més endavant a la perspectiva de Catalunya Ràdio, sobretot d'altres coses que esteu treballant en l'actualitat, Francesc Pla i Eva Serrats, molt agraïts per venir a explicar els micròfons de Perspectiva.
Moltes gràcies a tu.
Vinga, moltes gràcies.
Perspectiva, l'arquitectura a Catalunya Ràdio.